Sarkozy ha estat el primer ex-cap d'estat de França empresonat.
Són les 12:04. Més notícies al punt de la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts, són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un vot a Montuïri per saber quines millores se faran en el poble, el poblat aleòtic de Sant Forner, l'avinguda d'Esdau, camins públics, el camp de futbol, tot això serà millorat gràcies, en part, en el Pla d'Obres i Serveis del Consell. La Vallesa mos contarà fil per randa què és el que faran durant aquests propers mesos dins Montuïri. Després pegarem un vot a Falanits per parlar amb un jove pagès, Bernat Montserrat, perquè mos expliqui exactament que és manejar els animals de manera holística. Varen llegir una entrevista que li va fer Andreu Bernat en el digital foravila.net i molt va cridar molt l'atenció aquesta manera de manejar el ramat d'aquest jove pagès. Ja vos veiem que mos sona el que ho fa a l'antiga, com s'hauria de fer tot. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés parlarà a Pilar Arnau sobre el Josep Maria Llompart, mentre en resti un bri de la, és el títol del llibre que ha escrit la professora Arnau sobre el mític Llompart, irrepetible. I per acabar, la nostra analista de cap de setmana, en Xavi Canyelles, durà tots els seus personatges que duien la seva veu per lloar o criticar tot el que ha ocorregut aquest cap de setmana. A menys que molt dur avui en Xavi Canyelles, a part del seu habitual Tiranosaurus Rex. Així que sense perdre més temps, en Yolanda de Ruiz a la producció i Rafa Andrés ara es compta el tècnic. Això és el dia Mallorca. Stop being so hard on yourself. It's not good for your health. I know that you can change. So clear your head and come round. You only have to open your eyes. You might just get a big surprise. And it may feel good. Your demons pull you down, 'cause you can have it all. You can have it all. Anant fins a Montuïri, perquè allà l'Ajuntament és a punt d'adjudicar obres en el poble per més de 500.000 d'euros. Seran en el Centre Arqueològic de Sant Fornès, a l'Avinguda d'Esdau, repararan també camins públics i també adobaran el camp de futbol de Revolt. En parlem amb la batllessa de Montuïri, Paula Amengual. Senyora Amengual, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bona, fa 15 dies que varen llegir aquesta notícia en el digital Tot Pla. No sé si ja hi ha hagut temps d'adjudicar qualcuna d'aquestes obres o és encara molt prest. Com està la cosa?
Sí, bé, totes estan ben encaminades, diguéssim, perquè sigui una realitat d'aquí poc temps, però sí, n'hi ha que ja estan adjudicades i n'hi ha que estan a punt. Tenim, per exemple, aquesta que comentaves de jaciment de Sant Fornès, de la millora de l'adequació, diguéssim, de l'entorn de jaciment, que és una finca pública, ja està adjudicat i bé, en tenim diverses que també estan en marxa. La veritat és que duim una temporada que, gràcies a també a les subvencions que han rebut, han pogut dur a terme moltes intervencions d'inversió que són molt importants per poble.
Sol Fornés, no debades, ja tens la sort d'haver-hi estat gravant. És un desjaciment aleòtic més importants de Mallorca i el voleu fer com a més accessible pels investigadors, que les noves infraestructures estiguin més integrades, que no quedin allà com a fora de lloc, perquè per no fer mal bé el que és el jaciment, perquè no de vegades estan parlant d'un poblat que pot tenir 3.000 anys, és a dir, que en cura, no? En mimar-lo una mica, se tracta, no?
Exacte, també, jo crec que es posa en valor també una part del patrimoni no només arqueològic, que també, perquè és un entorn arqueològic, però també el patrimoni etnològic, el patrimoni que forma part de nostra fora vila. En aquest cas, aquest projecte passa que és gràcies també a la subvenció de CEBAT, del Consorci de Bosses d'Allotjament Turístic, el que pretén és això, és restaurar, rehabilitar tots aquells marges i parets seques que hi ha a dins l'entorn de Sant Fornés, perquè formen part del patrimoni de la finca i de qualque manera també del paisatge de Mallorca, sobretot d'aquestes parts més rurals. I pensant que serà molt important, no només per el tema de delimitar amb aquestes parets que ja existeixen, no és que se'n facin de noves, tota aquesta àrea de jaciment, que com bé dius, és un desjaciment més important de Mallorca i que també és vera que en les feines que s'estan fent allà d'investigació no podem deixar de banda i hem de posar en valor, no?, tots aquests aspectes.
I que des d'aquí convidam a visitar, perquè Sant Fornés és, com dèiem, un dels jaciments talèdics més importants de Mallorca, i de passada quedau a berenar o quedau a dinar per Montuïri, sempre dèiem el mateix quan destaquem qualque cosa, i així fèiem economia circular, que tot bé no sortim de Mallorca també.
Sí, és el mateix venir s'ha d'aturar, a veure una mica també del poble,
senyor.
I quedar a berenar.
Sí, senyor. També, projecte de millora s'avinguda des d'Au, que en el primer tram que va d'esquerra per Vicent Mas en esquerra Ramon Llull, que el voleu fer més accessible i adaptat. Millores ambientals, no sé si posareu arbres, exactament què hi fareu, què necessita aquesta avinguda de Dau, què hi fareu exactament perquè hi hagueu d'intervenir, què passa?
Bé, és una avinguda, una de les avingudes més importants del poble, que té una part amb una cera bastant ampla, amb arbres, però és vera que a poc s'ha anat degradant i el que feim és millorar-la, en realitat. I sí que està previst canviar tota la part de pavimentació, també se sembraran més arbres, els que estan, diguéssim, en males condicions se substituiran, i bé, se millorarà també tot el tema de la il·luminació, i se posarà també un d'aquests petits parcs, per dir-ho de qualque manera, amb màquines d'aquestes biosaludables, perquè s'hi pugui fer una miqueta d'exercici, i res, i donarem una miqueta de millora en aquest sentit, tant a nivell d'accessibilitat com de també estèticament. És una manera de millorar en molt de sentits aquesta via.
Hem de dir, per tranquil·litzar el Montuïrès, que tot això, aquesta intervenció en concret, va dins el Pla d'Obres i Serveis del Consell.
Sí,
perquè, que és molt important, perquè el Pla d'Obres i Serveis del Consell cada any va repartint en el municipi on falta una piscina, on falta una pista de bàsquet. El Pla d'Obres i Serveis serveix per això, perquè tots els municipis de Mallorca tinguin les necessitats cobertes. També reparació de camins públics. Això és un problema endèmic a tot Mallorca. No és per dir allò de mal de molts, però els camins públics de tot Mallorca val de queixar, val de que me diu cada adobar camins. Camí de Massanet, un tram del camí de les Rotes i un tram també del camí d'Espou Nou. M'imagino que estan en males condicions, com sol passar per tot Mallorca.
Sí, bé, en realitat tenim com a dos projectes de millores de camins. Un és aquest que ara comentaves, que passen per, és a dir, inversió més important en el sentit de que no és un tema només de manteniment, vull dir de neteja de vegetació, etc., sinó que és de reglars ferms. Són camins que ja històricament tenen, estan o bé asfaltats o tenen un paviment molt fort i que degut en els temps, a la circulació, que també és vera que cada vegada els camins de fora vila estan més transitats, s'ha anat fent malbé i necessiten obres o intervencions més específiques. I aquest és el que tu comentaves ara, també ho podem arreglar gràcies a les subvencions després. Però també llavors tenim un altre projecte que és de manteniment més pròpiament dit, que és de fer net, tant un poquet es ferm com es diria planar, com també de llevar la vegetació de les voreres, que també això és una cosa que no acabem mai.
Cert, això és cert. I també, bueno, el Revolt, el camp de futbol, t'hem passat el Gaida, tot una, que la primera que te topes de Montuïri a mà esquerra és el camp de futbol del Revolt, que heu de canviar portes i finestres, perquè està bé fer manteniment. A banda que una cosa caigui i diguin això està deixat de la mà de Déu, posar mà de metge i canviar portes i finestres del camp de futbol del Revolt, no?
Exactament. Clar, les instal·lacions esportives són instal·lacions que s'empren moltíssim i necessiten un manteniment constant i una inversió constant. I és vera que ara, de fet, estem també en procés d'adjudicació una altra intervenció allà, que és d'arreglar les grades i millorar-les, que també tenen una sèrie de problemes, més que problemes que també necessiten el que tu comentes, d'anar a un manteniment, de millorar.
Clar.
I d'una altra de les coses que també hem volgut fer amb aquestes subvencions per inversió és millorar tota la part dels vestidors. I canviarem totes les portes i les finestres d'aquest espai.
Repetim, idò, Montuïri, gairebé 1 milió d'euros per millores a Sant Forrés, a Poblat Aleòtic, l'Avinguda d'Esdau, camins públics, gent al camp de futbol. Bellesa, Paula Mengual, moltíssimes gràcies. Que vagi bé en aquest poble de pas que era abans i que ara és una passada de poble, com és Montuïri. Senyora Mengual, moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Un minut i continuem amb més coses al Dia Mallorca.
Tres ràdios Dial.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Benvingudes i benvinguts, què tal, com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Would it be good to be in your life?
de nit vigut, de 1984, Nick Kershaw, encara toca. Va ser un ídol adolescent durant els anys 80 i ara en 67 anys continua tocant els seus temes d'aquell temps i és d'ara, perquè el darrer disc la va treure fa de valors anys, per tant, continua ben en marxa. Nick Kershaw, Bu de nit vigut. Bueno, després de tornar als anys 80, en Nick Kershaw, aquest Bu de nit vigut, vos parlem que en el diari digital foravila.net hem llegit una entrevista molt interessant que li ha fet el nostre company Andreu Bernat a un pagès jove que fa feina en ecològic a Felanitx. Té vinya i vedelles. Ell és en Bernat Montserrat i diu que aquesta mescla de ramat i vinya l'ha duit a aplicar el maneig holístic en el seu foravila, concretament en sos animals. Per això hem volgut conversar amb ell, perquè ens ha semblat molt interessant. Bernat, bon dia, com estàs?
Bon dia, i bé.
Bueno, en Andreu Bernat, a Fora Vila, li vas contar que tu vas començar fa 12 anys amb una cortarada i mitja de vinya, però que ton pare ja tenia vaques i que en el final una cosa va dur a l'altra. I ara ja tens d'haver tres cortarades de vinya, senyal que ha anat bé, no? Perquè jove, fa 12 anys, t'engresques i tires endavant, vol dir que t'hi vares encoratjar, que la vinya t'agrada a banda de les vaques, però vares començar amb la vinya, no?
Sí, 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 vaig començar amb la vinya i, bueno, les vaques, també poc a poc, quan encara estudiava no m'ho podia dir ja tan complet, i quan vaig poder-hi passar vaig dir, això és lo meu, de fora vila, així que per invent.
I tens Callet, Montenegro i Fogoneu. Per què? Per la terra? Perquè aguanten bé l'estrès hídric? Seguiràs amb aquestes varietats? Ara que se parla tant de segons quina varietat cada menester, per exemple, el Cabernet i el Chardonnay diuen que cada menester més aigua perquè són rem francesos. Callet, Montenegro i Fogoneu, dins Felanitx, aguanten bé l'estrès hídric? Què trobes? Per què tens aquestes tres varietats en concret?
Home, això són que ja tenen aquestes tres perquè eren com les ximeres més familiars per la zona i això, i també he sembrat vinyes allà que ja n'hi havia i vaig repetir un pot la varietat, però la veritat és que qualsevol varietat que sigui veritat local sempre m'apareixerà la més interessant. Són més resilients de la sequera i també tenen més... Té més adaptació a plagues i altres malalties. També l'estrès de la calor, la veritat francesa, que estan, diguem, fetes per climes més freds i d'ells és un xac més gras. La sequera no va bé ningú, però com a mínim aquestes varietats sí que apareix que resisteixen millor. També Mosquer Verd i altres plagues de queixen no afecten tan negativament a les veritats mallorquines.
Mosquer Verd també ho he tingut mai per fa de nits, perquè no sé si va ser a Joan Anamero que em va dir que tampoc era molt comú que és el Mosquer Verd. Tu ho havies tingut?
Bueno, ja, d'ençà que vaig poder vinyes els meus primers anys, era una cosa i encara no estava gaire estesa, però, bueno, estava tocant una bomba. Passeges en sol cotxe i veus vinyes que ja estan en l'estiu, quan t'haurien d'estar pel rendiment, que la fuga comença a tornar a lila, i això es mostra el vers, ja sí. I, de fet, és una platja bastant mal de combatre, i d'esquillet, el Montenegro i Fogoneu, per cert, són varietats poc sensibles, cal que fos estar toqueta, però no els agrada tant en el mosquet, i clar, és un avantatge grossíssim, perquè els que ho tenen encrenquet la seva parcel·la, el mosquet verd, segons quina varietat, és un fum, treure varietat que madurin bé res, amb aquest bitxo.
I una curiositat, tu anaves per geògraf, tu estudiaves geografia, t'ha servit qualque cosa que vares estudiar ara que tens els peus en terra i cada dia, la ciència, m'imagino que és molt aplicable a la terra, no?
Clar, clar, totalment. I més a més geografia, estic molt content d'haver-ho estudiat i d'haver-me llicenciat, perquè és una carrera molt polivalent, la geografia, que quan que toques temes socials, temes ambientals, i d'ahir 900, al final és un paig, pensió de l'ofici, de pagès, t'haig de deixar, perquè tens el teu client, sobretot ara que fas coses de venda directa, i pues, t'ajuda també a investigar pues, un pa pel teu compte i aplicar les coses del dia a dia, que pot ser que un pat d'investigació en un moment donat i d'ahir sí que t'ajudi.
Clar. I si plourà o no plourà, perquè molt de meteoròlegs són geògrafs, tu segurament surts, te despertes, mires en el cel i ja saps aquell dia si hi haurà aigua o no. Anem a les vedelles, perquè també les comercials, tu les vens, però també les vens a través de Terra Nostra. Terra Nostra, que és com una cooperativa.
La Terra Nostra és una cooperativa de consumidors que, bueno, ja me tenen com a... Si els hi veuen que els s'aixà, no estic molt fiquet tampoc, però, bueno, m'ho pareix un negoci a un tipus, més que un tipus de negoci, un tipus de llaig molt interessant. Eh? Uns clients que són socis per formar-ne part. Bé, també se pot anar a comprar sense ser soci. Però, bueno, és un... tipus de consumidor que sap molt bé la que cerca i això fa que també te sentis valorat la teva feina quan tu fas coses ecològiques i fas productes de proximitat i això, tenir una bossa de clients conscienciats i que els agrada el que tu fas i dai, és com el que falta, perquè si només eres venedor i t'has de fer puesto en el mercat normal, jugues un còtic d'avantatge perquè és petit i, bueno, va molt bé, hi hagi coses així, iniciatives com aquesta.
I curiós també que la vinya i pasturar les vaques no se te superposen perquè quan acabes de bremar comences a sembrar, no? M'imagino que, vas a dir, vas tira a tira, no? Sense sempentes. No és això.
Bueno, cal tipus hem de fer qualcuna, sempenta. És a dir, s'ha d'estar el dia i les vaques també, quan que són animals, ara la vinya, però no la vaig a veure fins que no l'hora de podar, com això que diu.
Sí.
Però les vaques sí que ha de dir, has de fer la posadeta. En com estan, hi ha veritat de postura i maure, les que són feines, s'ha de sembrar i s'ha de fer rotllos, són les feines així grasses, però després les altres anar-les mollant d'aquí cap allà, revisar postor elèctrics, però sí, hem de ser un pap per tot, estones.
Anem a parlar d'aquest maneig holístic en les vaques, perquè me sembla que és com a deixar descansar la terra. Parlem de què és manejar... la terra de manera holística en les vaques.
Bueno, més que... Bé, sí que has deixat d'esquinçar la terra, però sobretot també te fixes en deixar d'esquinçar la planta. No val dir que tu hagis de fer una postura natural o tinguis una postura sembrada. Ja el tens una mica, terres més magres, les tenc de la que m'ho surt i ja m'ho posturen, i terres més bones sí que els de sempre. El que passa és que sí que tens en compte que de la darrera posturada fins que t'hi tornin a entrar... Deix un temps de descans concret. Ja salten ple 90 dies, tardor i hivern, i després primavera, 60. Això vol dir que no tornen a la mateixa tanca fins d'esquet de 3 mesos. Ah, fins d'esquet de 2 a la primavera. I així, dones, tanques, les pastures a terra facin. També les vaques són molt bones de manejar en pastor elèctric, això vol dir que fas com a subdivisió de les parcel·les més grasses. I així, dai, t'optimitza molt més el menjar i també les pastures que passen permanents, vols que comencen a néixer pastures perennes, diguem.
És com allò que jo ho vaig estudiar en castellà, que s'ha de... a l'hora de sembrar, vull dir. Ho vaig estudiar en castellà, que s'ha de barbetxo, en català s'ha de guaret, que era deixar descansar la terra d'una altra, lleure-la i deixar-la descansar, i així, com a mínim, que allò se compongui i vaig fent. I per cert, per tots els llonguets com jo, que no sapigueu el que és l'espector elèctric, no és que en Bernat tingui un C3PO que va allà un robot, no, és un fil que va en dues estaques i l'animal quan s'hi acosta ja li fa nosa, perquè això de pastor elèctric sona si no ho expliques.
Sí, no és més que un fil electrificat.
És un fil,
sí,
és un fil.
Sí, sí.
Exacte, l'animal quan hi va allà, allà li fa nosa, nosaltres mos en ramparíem, però l'animal li fa nosa només i per això ja per allà ja no hi va. Clar, d'aquesta manera, tu, jo el que he llegit i m'ha cridat l'atenció és que a tu se te redueix la necessitat de comprar farratge, així te deu retre més, perquè si no has de comprar, no te vull dir que sigui gratis, perquè la feina no és gratis, però compres molt menys farratge d'aquesta manera pels animals.
Amo, és que clar, el manet jolístic, això ja t'he contat, dirien que és com la part com la que més ressalta, però és un sistema de pastoreig que també... tens en compte moltes altres coses. El temps, també te fan fer una cara de xavalleres en aquest negoci, perquè tu vas tirant, i si me la man corre el ritme de final de mes ja ho veurem, i bueno, pues te fan fer unes xavillades de l'hora de veure els gestors d'hora de maquinàries i de veure men fins a on se pegi a fer segons quines feines, com això que te deia, segons quines tanques més xereques, a lo millor ja el que te surt per ell tot sal. Ja és un menjar que, mira, ja s'ho pegui, deixar-ho així, i estuvies el gra, el sembrat d'en sol casoil, després, tant mateix, si voltessis fer rotllos, pràcticament no hauria... no s'apagiria, entraria en les màquines i tot això. Clar, quan tu fas ares a peu, són les teves ares, però quan fas ares, nosaltres tot en tot el consum de dièsel i de llet de maquinària, i, bueno, aquestes coses, quan els comences a tenir en compte i els mires d'una altra perspectiva, vols que la millor aquest estalvi també ajuda més que segon que.
Exacte.
I, sí.
També parlaves de la tècnica de manejar l'aigua, o la manada K-Line, com a línia de clau. Què és exactament aquesta tècnica de manejar l'aigua? Jo no ho havia sentit nomenar mai.
Bueno, això va sortir a Austràlia i, bueno, va marcar dins la permacultura, però bé, tampoc no necessito la permacultura per aplicar això, perquè ja a vegades el pens i seria un símil, no sé, heu sentit a la manera segons els bullons.
Esclar.
Els bullons artificials.
Sí.
És a dir, un temps, sobretot les terres de Conradís, d'Esplà, això ja passava tot Mallorca, i d'ahir se canalitzaven l'aigua de certa manera, que evitava que hi hagués erosions, que te feia que no se t'embassat segons quina tanca, canalitzaven aquesta aigua ja per ajuts, per aprofitar-la en el mes que no hi havia aigua, i tot hi hagi infraestructura en centrada dels tractors grossos, i d'ahir la se van carregar, yeah. Perquè això eren, hi havia molta cica enterrada, i quan fotien en serada allà de dins, i d'ahir sortien quatre pedrates, i de no, ara en tot aquest subballó, i clar, això deixava de funcionar. Clar, al final són cares que ara venen d'Austràlia, que hi hagi noves tècniques, però quan t'atures a pensar-ho, dius, ostres, aquí ja se feien coses així. Ah, per sí. Exemple, també els parets, tan típic de la serra, que és una obra d'enginyeria bestial, això t'ho permet.
Sí.
Conrad Terres, que en el desnivell que tenien abans eren no se podien treballar, i a més també el fet de fer aquests escalons a la muntanya fan que la correntia de l'aigua, quan plou, se freni en aquests parets.
Exacte.
I corri lentament que la terra deixi que s'infiltri. Clar, què passa? Que avui en dia, així com estan les hores de feina i tot això, encara que tingui més maquinària, en el rendiment del camp, pues, fer una cosa, posar-te a fer parets segons a bon, és una despesa bestial. Només per fer-hi gra damunt. Això un temps no passava. Què passa? I que ara avui en dia, pues, se pot fer el mateix en el final, fent sol que la terra, com unes ratlletes fetes en retroexcavador amb una arada profunda, i ho fan marxant amb un trípode de topògraf per marxar un cert desnivell, fas que aquesta aigua, així que entre tu la teva finca, te corri lentament per parets i tingui d'infiltrar-se. I aquestes pràctiques són molt necessàries, sobretot en els problemes d'aigua que per ell que tenim i que encara per ell que s'han d'accentuar més. A més, també ho pots analitzar cap a bases i tens un magatzem d'aigua per les èpoques més seques.
Exacte. L'altre dia parlava amb un pagès de la Pobla i varen fer broma que el que antigament eren dos aigobessos en dos canals de giny que pegaven dins la cisterna i un picalany, digamos, un roi de lixivet, ara li diuen, no se'ls predien, li deien seny, ara li diuen aprofitament circular de pluvials, que dius, li hem de posar nom a tot. I dius, si això ja se feia. I, però clar, tens raó, sí, quan varen entrar les màquines, pam... estiràvem. Estem molt contents de parlar amb tu, Bernat, perquè pagesos joves que estirin de cap a coses més ecològiques. Sempre parlàvem amb APAEMA, que APAEMA, l'Associació de Productors d'Agricultors Ecològics de Mallorca, són molt importants. Vàrem parlar l'altre dia en sos placers del Mercat Ecològic de la plaça del Patín de Palma, que han fet anys i estan molt, molt, molt conscienciats en el producte local. Ara mateix parlàvem de Montuïri, que si un va en el poble teleàtic de Montuïri, que si tu hi van anar, en el poble, en poques paraules. Lo nostre la vedella, la cant de la vedella d'en Bernat Montserrat, que fa per davés fa de nit, i el vi d'aquellet Montonegro i Fogoneu, que també fa de nit en Bernat. Moltíssimes gràcies, Bernat. Continua així, tant de bo molts més joves s'interessin per tornar en el camp, malament siguin llicenciats en geografia. Una ferrada molt gran i molt d'ànims, Bernat. Gràcies per ser com ets.
Angel, gràcies i salut.
Salut, Bernat. Bueno, nosaltres avui anem en sa... Vinga, un dia més, radiografia mallorquina, com mos agrada, veureu.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos serveix per recordar la figura del poeta, assagista, activista, crític literari, editor i traductor mallorquí.
Moltes vegades hi ha miratges de vocació i que a mi me feia molta més il·lusió ser un advocat d'aquests que guanyen plets i que les dones els admiren i que es mengen al món, que no ser un pobre poeta catedràtic. Ara, el que passa és que jo realment el que tenia vocació era de poeta catedràtic.
De poeta catedràtic, esclar.
I és que a mi l'havia acabat fent classe a la universitat i fent poemes.
Exacte.
O sigui, que pesada, aquell miratge vocacional...
I escoltaues, Josep Maria Llompart també va ser president de l'Obra Cultural Balear, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, entre moltes d'altres titulacions que va obtenir. I aquest dijous a les 7 del capvespre a Can Alcover de Palma es presenta el llibre Mentre em resti un bri de la, Josep Maria Llompart, de la Penya, un home polifacètic al servei del país. Està escrit per la doctora en Filologia i Filosofia Pilar Nau i ja la podem saludar. Pilar, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Pilar, gràcies per atendre'm-nos. Avui volem parlar una estona sobre Josep Maria Llompart, sobre aquest llibre. Un llibre que té un títol també prou clar. Per què tries aquest Mentre em resti un bri de la?
Bé, és una frase de, si no recordo malament, de la introducció a un dels seus llibres, una espècie de pròleg seu. I ell parlava, bueno, explicava que havia fet tantíssima feina pel país, però que no li sabia greu, perquè mentre li resti un bri de la, ell seguirà fent feina pel país. Mm-hmm. I em va agradar molt aquesta frase i la vaig posar com a títol.
Pilar, aquí va, totes les persones que van poder tractar amb Llompart deien que quasi mai tenia un no per resposta. No sé què en penses.
Sí, era un problema de dislèxia. Bé, no, parlant seriosament, li costava molt dir que no, moltíssim. De fet, hi havia qui li deia que era una lloca didàctica, hi havia qui li deia altres coses pitjors, però és vera que feia molts de pròlegs, per exemple, i això li treia molt de temps per fer altres activitats, i quan treballava a l'editorial Moll va posar un cartell a la porta del seu despatx en què deia no faig més pròlegs. Però això no va funcionar i després va afegir ni presentacions ni altres herbes, ni en casos, crec, d'urgència o alguna cosa així. Així tot, jo tinc constància que em va fer un parell encara, perquè recordo una carta que li va escriure en Pau Faner, l'escriptor de Menorca, que li deia Pau, he posat un cartell, no faig més pròlegs, però aquest sí que te'l faré. No digues a ningú, no ho comentis, digues que ja ho havíem aparaulat abans, no? Però sàpis que ja no faig més pròlegs. Mentida, perquè de fet, quan va morir, damunt la seva taula estava escrivint un pròleg a la darrera obra d'Antoni Arbona, de la poeta.
Mm-hmm. Avui en tu, Pilar, volem aprofitar per acostar la figura de Josep Maria Llompart a tots aquests oients que no la coneguin, per saber també com era Llompart. A diverses entrevistes jo he dit que ella ha tingut molt clar, jo crec que l'escriptor, l'intel·lectual en general, té un deure amb la pròpia societat i amb el propi país. Com
penses? Sí, una de les seues frases més conegudes també, perquè hi ha una sèrie de frases que funcionen gairebé com a ítems, no? Bé, era una època molt complicada. Ell venia d'una dictadura que havia prohibit l'ensenyament del català, havia prohibit durant uns anys les publicacions en català, després més tard va ser un poc més, se va obrir un poc més, però bé, no era tan fàcil. No havia cinema en català, no havia res, no?, en la nostra llengua. I clar, ell deia que en aquella època, evidentment, la cultura era una cultura reivindicativa. I en aquell moment ho considerava així. Com ho consideraria ara? No ho sé. Han canviat molt el món en aquests 50 anys o 60 que ell va escriure aquesta frase. Però és evident que en aquell moment l'intel·lectual havia d'estar al servei del país.
Uh-huh. I a mi sempre, particularment, sempre m'ha cridat l'atenció d'on li neix tot, a Josep Maria Llompart. Parla'm d'aquesta relació que, per un tu, no se sap tant entre una malaltia d'infantesa que va tenir i les rondalles mallorquines.
Sí, és una anècdota molt bonica. A veure, Josep Maria estava malalt, tenia una nefritis, no recordo malament, i havia d'estar enllitat, havia d'estar en llit una bona temporada. Era petitó, tenia com a 6 o 7 anys, i el seu pare, que ja estava jubilat perquè era militar i era molt més major, no? Els seus pares eren molt més majors que ell, i el seu pare, per fer l'estada al llit un poc més agradable, li llegia rondalles. I, clar, les rondalles estan escrites en català, no estan escrites en castellà. I el pare, que no era gaire, diguem-ne, partidari de la llengua del país, era una de les, no sé com dir-te, una de les proves d'autoodi lingüístic més importants, no?, de la vida de Josep Maria, doncs el pare les anava traduint al castellà. Clar, traduir les rondalles al castellà és molt difícil, perquè lèxicament, vull dir, té un lèxic molt, molt, molt ampli. Però, a més, traduir-les oralment, és a dir, sense cap formació com a traductor i sense cap, no sé, sense cap preparació, era pràcticament impossible. Llavors encallava molt i no podia continuar, i en un moment donat va passar a fer-les en català. Bueno, a llegir-les tal com estaven escrites, no?, amb el català, amb el mallorquí de mossèn Alcover. Cosa que el nen va agrair molt, perquè ell no parlava català, Josep Maria, no parlava mallorquí en aquella edat, però el sentia, no?, el sentia un poc al carrer, el sentia potser entre alguns companys a escola, i no era una llengua aliena per a ell, no?
Uh-huh. Pilar, què trobarem, per tant, en aquesta presentació que contem aquest dijous a les 7?
És que m'ha sap molt de greu dir-te això, però això va ser dijous passat.
Ai, dijous passat.
No sé què vol dir, perquè és en directe.
La presentació sí, però el llibre se manté. Això sí que...
El llibre se manté i l'editorial n'està molt content perquè s'està venent molt bé, sembla.
Idò, no te preocupis, que és el nostre, però bé, imaginant que hi haurà més presentacions, això, evidentment.
Sí, però... aquest dissabte, per exemple, vaig a Estellencs a fer una presentació.
Ah, vols, ja aprofitava aquesta.
Exactament. L'altre cap de setmana vaig a Formentera, que també és important que Llompart arribi a Formentera. I el darrer cap de setmana del mes de novembre ni de Vilafranca i a Pollença, si no recordo malament. O sigui que de presentacions n'hi ha moltes.
Serà per presentacions, no? Una que m'haurà passat, però altres que mos queden per endavant. I tot això ho hem de recordar, perquè també hem de ser conscients, 2025 encara, aquest 2025, any Llompart, no?, encara immersos, com a les darreries d'aquest any Llompart, també t'ho volia demanar una valoració, no?, d'aquest any. Com creus, com hem ajudat, no?, a retre tribut a un dels intel·lectuals més importants del segle XX?
I, sincerament, ha costat molt posar-lo en marxa aquest any, en part.
Hem arrencat tard, vol dir, no?, de qualque manera.
Hem arrencat tard, s'ha arrencat, com tu dius, pràcticament a la tardor, o sigui, a partir de finals de setembre. És ara que hi ha molts actes molt modestos, de vegades un recital poètic amb poetes d'un poble, o actes més importants, bueno, més importants, a veure, actes que demanen una major organització. No sé, la publicació de Mentre em resti un bridaler, no?, la biografia de Josep Maria Llompart de la Penya, diguem-ne que, a veure, jo duia molt de temps pensant que l'havia de fer aquesta biografia, perquè tenia molt de material. Vaig fer una primera biografia l'any 2011, però era molt, molt petita, eren unes 70-80 pàgines, i tenia material per fer-ne una altra. Han passat els anys i al final vaig dir, ha de sortir el 2025, sí, com si afortunadament ha sortit enguany, no? Llavors, mira, podem aprofitar un poc d'aquesta difusió, diguem-ne, més institucional de l'any Llompart. Però ja feia molt de temps que ho duia amb ganes. Activitats, sí, se fan molts de recitals poètics, sobretot, i estem esperant el primer volum de les obres completes, que publicarà Editorial Molls, i s'han fet exposicions, hi ha una exposició de l'Institució de Lletres Catalanes, i hi ha una exposició que ha fet l'Obra Cultural Balear, comissariada per Lina Moner. I aquesta exposició és en part itinerant i va per les delegacions de l'obra. Vull dir que diverses delegacions la inauguraran pròximament. De vegades, paral·lelament a la presentació de la biografia. Fem els dos actes conjuntament.
Mm-hmm. Per tant, el manco, pel que en dius, Pilar Celebram, no? Aquesta darrera estirada, no? Per celebrar Sant Llompart.
Sí. Jo crec que l'any Llompart durarà, com sol passar amb aquestes coses, durarà fins al mes de febrer-març.
Vull dir,
hi haurà
no?
activitats encara. Ah, això sempre sol passar, no? Que potser un CD surt més tard del previst, o un llibre surt més tard. Jo crec que fins al mes de març hi haurà activitats. Eh? El que passa és que en aquest moment n'hi ha cada setmana a Mallorca, eh? I de vegades dos i tres.
I del Pilar, moltíssimes gràcies per atendre'n molts, per parlar d'aquesta biografia, que mentre resta un bri de la, que com dèiem, sí que ja se va presentar dijous passat, com deia jo, a Can Alcover, però que queden pendent moltes presentacions i que avui ens serveix per saber-ne una mica més. Pilar, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies, Joan. Imprescindible la figura de Josep Maria Llompart i de la seva dona, Encarnació Vinyes, que varen viure en el barri de Pere Guerau, on hi ha diversos carrers i plaques que els recorden a tots dos. Gràcies, Joan. Nosaltres d'aquí un instant feim l'anàlisi del cap de setmana. Què ha passat aquest cap de setmana? Idò que hi ha hagut exhibició aèria. I qui mos farà l'anàlisi? El nostre analista de cap de setmana, Xavi Canyelles. Ni bo i mogueu.
Lletres Ràdios, cultura. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que faim plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la naranja de postre gran helados con 15 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos a 10,95 euros kilo y el jamón cocido Bonatur de Argala al corte a 10,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Bueno, que aquest de setmana s'ha ganat notícia a Mallorca, com a mínim a Palma, segur que ho heu vist des de molts de municipis, ha estat l'espectacle aeri de dissabte a l'aeroport de Sant Joan. Se van poder veure de prop diferents models d'avions i d'helicòpters, mal de més la pluja, molta gent hi va assistir. Saludam a Xavi Canyelles, que m'ho xerra una mica sobre aviació i volar. Xavi, benvingut, com estàs?
Molt bones, bé, jo no som una persona molt indicada per parlar d'aviació, perquè per una banda m'agrada molt aquesta maquinària, aquestes estructures, tot i que mai se superarà el vol d'una libèl·lula o d'una papallona o d'una simple mosca, això és insuperable. I per altra banda tinc por a volar amb avió, també, tinc una certa por, una fòbia, però bé, li tinc respecte, m'agrada molt. De tota manera, he de dir que aquesta jornada, dissabte, jo no hi vaig anar perquè me va fer peresa, simplement, i més plouia molt, però molta gent hi va anar, van enviar amics meus fotografies i era realment espectacular veure de prop aquestes maquinàries voladores que normalment no veig, no poden veure. I també unes acrobàcies aèries i aquestes coses. I a més, un dia de tempesta que estàvem en alerta, que tothom, les autoritats, tothom deia no podeu sortir, millor quedeu-vos a casa vostra i venga tothom a veure avions. És un paradigma. Sí. Cosa d'aquestes que dius, mira, passen.
Senyora, Mallorca i jo som així. Sí. Com va dir aquell. Exacte. Espanya i jo som així. Sí. Mallorca i jo som així.
Basta que diguis no hi vagis perquè hi vagi tothom. Això són coses com quan hi ha neu. Quan hi ha neu també no vagis a la neu i que fa la gent? Passa neu.
Sí, però és un poc horrorós la neu. Ja quan hi arriba només hi ha fang.
Sí, això és vera. A més aquí no se mou, no. La neu no se conserva.
Efectivament, no ferra. Bueno, i també sobre aquest tema, ja que parlàvem d'aviació, tenim en nosaltres un gran expert, enginyer aeronàutic argentí, don Marcelo Vargas de Alas. Bienvenido.
Exactamente. Buenas noches. Realmente hoy vamos a ver esa día de hoy esta cosa, porque yo soy de Argentina, Buenos Aires. Entonces allá estudiamos la aviación de una manera muy discreta. Nosotros volábamos justo antes de que existiera el mundo, ¿viste? Nosotros volábamos justo
como
antes
Bilbao,
de que existiera
el mundo,
por supuesto. Lo que hay que decir realmente a día de hoy sobre estos aviones que el otro día estuvieron en San Juan es que hubo cosas maravillosas, como por ejemplo el F-18 McDonnell Douglas. Este fue estupendo y de bárbaro. ¿Vos sabés que las piezas se fabrican en Buenos Aires? Unas en China, otras en Buenos Aires, y las fabrican en Buenos Aires. Entonces, fantástico. Después también estuvo ese que ustedes le llaman no sé qué, que está en el puerto de Poyenza. Que están allá, que son hidroaviones.
Canaders.
Exactamente, los Canaders. Los Canaders que están en el puerto de Poyenza es una remierda. Lo que vieron ustedes acá son los verdaderos. Son los Canaders CL-215, si no me equivoco. Que se puede ver los botijos, porque tiene la forma como de botijo acá y acá. Todo el agua, si encima de los fuegos, de este diseño que tienen ustedes acá. Después algo que está fantástico, el Airbus A400M. Este es un grisáceo bochornoso, es de color gris, ¿viste? Entonces la gente salía y entraba. Es increíble de cómo estos aparatos están volando, están flotando, esto se tiene en cuenta a través de una mecánica cuántica de los fluidos, de los aires, y que después relativamente los argentinos sabemos perfectamente cómo volar. Un argentino cuando viene acá tiene que volar, sí o sí, no viene en barco. No sabe que podía venir en barco, por supuesto. Pero no, pero la verdad es que venimos siempre como auténticos pelotudos, que son ustedes que tienen que venir en aviones. Nosotros también venimos para acá con aviones. Y si tienen alguna pregunta en cuanto a la técnica, en cuanto a los motores, en cuanto a las hélices, yo soy piloto profesional de las Fuerzas Armadas de Buenos Aires. Y también estoy haciendo prácticas justo acá. Y sé conducir helicópteros y sé conducir varias cosas. Aunque a ustedes a veces parecen un poco argentinos, ¿viste? Porque se creen también los mallorcanos que han inventado el helicóptero. Y dicen que Schumacher había un hombre que era el Pedro de Songallo.
Sí.
El Pedro de Songallo que inventó el autogiro.
Pero eso es cierto.
Y claro que es cierto, por supuesto.
Igual y el hijo del ministro Juan de la Cierva le robó el proyecto.
Es un robo. Tendríamos que haber estado nosotros acá para hacer que no se hiciera este robo.
Y yo creía, señor Vargas de Alas, que los aviones volaban gracias al principio de sustentación y la ley de Bernoulli. ¿Es así? ¿O en Argentina lo han dicho? Bernoulli también era italiano. Argentino.
Sí, también argentino. Entonces también estudió en la Academia de Buenos Aires, de La Plata. Y después estudió los aviones. Los aviones de la Argentina jamás se caen. siempre se caen en otra zona, pero en Argentina jamás de los jamases. Y además tengo que tener en cuenta verdaderamente ese momento que vos tenés que la caja de Faraday, que es lo que la jaula de Faraday, es para que cuando
Michael Faraday también era argentino.
Bueno, más o menos, aproximadamente estuve en Argentina, yo no lo conocí, pero mis abuelos sí, mis papás. Entonces justo allá la jaula de Faraday es cuando cayó un relámpago sobre el avión, entonces se escapa, porque la gente no se electrocuta, porque si no, imagínese que todo el mundo se electrocasa. Y después también las ruedas. Las ruedas tienen que estar un poco deshinchadas, porque cuando con la aceleración y la velocidad, pues se hincha el aire. Entonces, claro, verdaderamente nosotros argentinos que inventamos el caucho, sabemos perfectamente cómo el caucho y los neumáticos de los aviones son tan preparadísimos.
También inventaron el caucho en Argentina.
Sí, bueno, también inventamos el caucho. Esto es una de las cosas que se inventaron acá y después no lo robaron, como ustedes el autogiro este de los Sangallo. Pero la verdad es que son cosas interesantísimas de todo esto, los aviones a reacción que van a más 7, más 8, más todas las velocidades, todos los hielos, casas. Yo siempre me preguntaba, ¿qué casa un caza? Nadie lo sabe. O sea, ¿son los tanques que cazan a los cazas o son los cazas que derrumban a los tanques? Pero no pueden derrumbarlos porque están. Los tanques son cosas americanas.
Señor de Alas, muchísimas gracias.
Quiere que un día vayamos a volar justo acá.
A San Juan
y vamos a con un autogiro de estos fabricados por mí mismo.
O sea, al aeropuerto de San Juan. Como...
Esto, yo lo invito.
Bueno, señor Vargas de Aras, muchas gracias por visitar.
Muchas gracias, voy a seguir pilotando.
Bueno, ahora que parlaven d'Argentina, una altra notícia que no poden passar per alt ha estat la trobada que han tingut Javier Milei i el nostre estimat Rafa Nadal. Rafael, com va ser aquesta experiència i com estàs?
Sí, bueno, primer lloc, moltes ganes, moltes gràcies per convidar-me. No? Jo crec que s'ha bastant humil. Va ser un abraço bastant bo, bastant bé. Polítiques a part, jo crec que és un personatge bastant important. És un personatge que s'ha de tenir en compte. I think that is very good because of the timer when he's never say he's a very, very good person. And van ensenyar un poc en anglès, van ensenyar un poc en mallorquí, en manacorí. Sí, no? Jo crec que en Mireia té uns ulls blaus, que quan te mira no saps si vols Porto Cristo o si vols una altra cosa. La veritat és que bueno... Jo li vaig dir, mira, Milei, 7 anys de garantia. És una broma que vaig fer, no puc dir marques. Però, bueno, jo crec que quan vaig als ulls de Milei, vaig dues pilotes de Fofis, perquè si la pilota de tenis no fos Fofis, si fos negre no sabria, jo crec que s'ha de veure, però... I el millor de mis sueños, no? Va ser una cosa que ens van veure allà a Miami, amb la meva dona, que abans se nomia Catalina, no? Que se nomia Xisca, i ara se nom Mary. Però bueno, són coses que passen...
Maria Francisca,
exacte,
sí.
Maria Francisca.
Vaig xerrar en anglès, amb mi lei, o vaig xerrar en castellà.
Sí, vaig xerrar en anglès, a vegades que vaig xerrar en anglès, perquè a vegades l'argentí és un poc difícil, es me n'acorita vos més. I said that all the time, because very good to all this, the minor driver Spain, of all the China tour drivers. I went to Lamy Kiran to be sure the Porto Cristo.
There was a good play.
Oh, yes, it was a good play. And you must have unas patillas molt grosses, no?
But, and you made your best tennis.
I made my best tennis, yes. My best tennis is very good because jo crec que el tennis és com el badminton, lo que en gros. El badminton en gros, però és una cosa que s'ha de tenir en compte. La gent pija juga pàdel, la gent bona juga amb tennis, la gent que no en sap jugar ping-pong. I mira, són coses que passen, no? Perquè ja...
Rafael...
Me n'he d'anar, que el meu tio m'espera perquè havien d'anar a pescar raons i no, ja no n'hi ha, però hem d'anar a pescar un altre cor en som sollata, que és de color negre.
Gràcies per venir a l'estudi de terra, Rafael.
Gràcies,
eh? Bueno, seguim el tema de volar i aviació perquè na Laureta, que se n'ha d'anar a dinar d'aquí poc, molt vol dir també la seva. Hola, Laureta, com estàs? Com
estàs, home de Serraio?
Som el senyor de Serraio.
Senyor de Serraio. Jo vaig anar a veure això dels avions i me va agradar molt perquè hi havia un avió de color groc molt gros i jo dic, i com poden pintar de groc amb pinturites plastidecos? I me va agradar no, amb pintura de avions i vaig veure un avió negre que anava molt aviat per damunt d'altres com un voltó negre, jo, saps? I vaig veure un helicòpter de color blanc. Molt guapo, el color blanc, el helicòpter, i un senyor me va dir, si eres subit, jo vaig no, i no vaig subir, i tenia unes pales, helicòptero... No, que te mitis helicòptero, sí, senyor de Samario. Mira, fa així. Això, que ho faig bé.
Ho fa molt bé, te'n pots anar a dinar, Laura, te'n moltes gràcies.
I vaig dir que m'he de cercar. Avui no plou, però, dissabte no. Plovia. Sí. I els avions no se banyaven perquè va de molta velocitat i s'aigua fuig cap al darrere.
Clar. Adéu, Laureta. Vinga, anem a veure anem, si sabem moltes coses sobre aviació. Ens queden 40 segons amb en David Ordines. David,
clar
com està?
Sí, eh? Bé, anem a veure. Ordines, Ordines, tu ets en Noguera. Tens 70 punts, no és vera. M'has de dir noms de paraules, de coses, que estiguin a dins un avió. Una de dues, clar que sí. Per exemple, una butaca. Pots dir altres paraules?
Una butaca, una estesa... Una pala d'àlix.
No, més.
En 20 segons només mos queda un dinosaure.
Clar que sí!
Un dinosaure.
Llança més que tot.
Un dinosaure.
Ara arriba.
Ja el tenc aquí fermat, amb una cadena.
Digues adéu, dino.